serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12 el dia que el Girona ha empatat al Bernabéu, Madrid 1, Girona 1, gran partit del Girona, sobretot a la primera meitat. Ha estat superior en els primers 45 minuts al Madrid. El Madrid s'ha avançat a la segona amb un gol de Vinícius i el Girona ha empatat després d'un penal per unes mans de Marco Asensio, potser tan irresponsables com discutibles, per mi. El penal l'ha transformat Estuani, amb seguretat. El Girona no ha patit excessivament, tot i que al Madrid li han anul·lat un gol perquè Rodrigo ha rematat quan Gazzaniga, el porter del Girona, tenia la mà sobre la pilota, la línia de gol. Molt bon partit del porter argentí del Girona. El Girona ha sumat un punt al camp del Madrid, que és importantíssim de cara al futur, sobretot per la confiança. L'empat del Madrid deixa el Barça més a prop del lideratge de primera després de la victòria d'ahir al temps de descompte al camp del València, gràcies a un gol de Lewandowski. Avui s'ha confirmat que ni Koundé ni Eric García tenen cap lesió important, només tenen sobrecàrregues. Jo crec que dimarts no jugaran a la Champions al camp del Victoria Pilsen. A més del Madrid 1, Girona 1, al Bernabéu, avui a primera s'han jugat el Real Sociedad 0, Betis 2, que acaba de finalitzar i que s'ha decidit en els minuts finals. El Betis es posa quart, supera la Real, ha marcat Borja Iglesias i l'argentí Cruz. També s'ha jugat aquesta tarda l'Atlètic Club 1, Villarreal 0, amb Setién a la banqueta del Villarreal, que ha perdut la seva estrena a la Lliga, i l'Osasuna 2, Valladolid 0. El líder de primera és el Madrid, amb 32 punts, a un punt segon classificat es queda el Barça. L'Espanyol és 14è, amb 11 punts, després de l'empat de divendres a Mallorca, i el Girona queda 16è, amb 10 punts, fora del descens, on sigui és al Sevilla. A segona, ahir l'Andorra d'Eder Sarabia, que juga molt bé, va guanyar 3-0 la Ponferradina. L'Andorra és 11è, amb 18 punts, a 3 punts del play-off i amb 7 punts de marge sobre el descens. El líder a segona és la Unió Deportiva de Las Palmas, que entrena García Pimienta. La Lliga Femenina, victòria treballada del Barça, derrota del Llevant Les Planes, Barça 2, Llevant 1. El Barça jugava contra el Llevant, els valencians, les valencianes, que eren segones classificades fins al dia d'avui. I el nostre Llevant, el Llevant Les Planes, a Sant Joan d'Espí, ha perdut 1-2 contra l'Sporting Huelva. El Barça és líder amb 5 punts de marge sobre l'Atlètic de Madrid i el Madrid, i el Llevant Les Planes ocupa la novena posició amb 8 punts, 7 per sobre del descens. I el Mundial Femení Sub-17, que s'ha jugat a la Índia aquestes setmanes, avui s'ha jugat la final i l'ha guanyada la selecció espanyola 1-0 contra Colòmbia. L'MVP del Mundial ha estat la blaugrana Vicky López. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, cada diumenge a les 11 per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 30 d'octubre en ple pont de la Castanyada. La passarem la nit amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Salmà. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
Vosaltres sou d'Aito, d'Aito García Reynese, sou aitistes?
Molt, sí.
Molt.
A sac.
Sònia.
Sí, sí, sí.
Més endavant
sí.
Entendreu perquè us faig aquesta pregunta si tenim temps. Seguiu molt la MLS, que és la lliga de futbol, del nostre futbol als Estats Units?
Sí, no gaire.
No gaire.
No gaire, eh? Aquesta nit, Uri, saps que s'ha jugat la final de la conferència Oest i jugaven Los Angeles Football Club i l'Austin, Texas. Nosaltres som de Los Angeles perquè hi ha dos catalans, Lili Sánchez i el Cristian Tello. També és l'equip de Gareth Bale, de Chiellini. Com ha anat el partit d'aquesta final de la conferència Oest entre Los Angeles Football Club i Austin, Texas?
Doncs l'han dut Los Angeles per 3-0. Lili Sánchez ha estat titular, Cristian Tello a la banqueta, no ha jugat cap minut. A la una de la nit hi ha l'altre final de la conferència est entre Filadèlfia i New York City.
I la final és dissabte vinent a Los Angeles.
Exacte.
Al camp de Los Angeles Football Club, que és on juga l'Ilia Sánchez, que és titular, on també hi juga el Cristian Tello, que avui ha estat suplent, l'equip de Bale, l'equip de Chiellini.
Carlos Vela.
Carlitos Vela, o sigui que la setmana vinent estarem pendents d'aquesta final de la MLS en presència catalana. Ahir a la nit es va jugar la final de la Libertadores, al continent americà. El Flamengo és novament campió d'Amèrica, es va imposar 1-0 al Paranaense de Curitiba a la final, que es va jugar a Quito. Fa una estona, Sergi Andreu, ha finalitzat el Gran Premi de Mèxic de Fórmula 1. Com ha anat?
Doncs l'han dut Verstappen amb una victòria històrica, perquè és la 14a victòria de la temporada. Es converteix d'aquesta manera en el pilot amb més triomfs en una sola temporada de la història.
Molt bé.
Mai ningú n'havia guanyat 14. Hamilton i el Checo Pérez l'han acompanyat al podi.
A la Lliga CB aquesta tarda han jugat el Barça i el bàsquet Girona. Victòries per als dos equips catalans. València 80, Barça 92 a la Fonteta. Bona victòria del Barça de Sares en una pista d'Eurolliga com la del València, amb molt encert en els triples. I el Girona ha guanyat 100-89 Lucan Murcia Fontejau. Primera victòria a casa de la temporada del bàsquet Girona d'Aito i de Marc Gasol, que avui ha fet 24 punts i 30 de valoració. Ahir la penya va guanyar a la pròrroga a Badalona contra el Saragossa i el màxim Manresa va perdre de més de 30 punts contra el Breogán al Nou Congost. En futbol sala, Catalunya s'havia de jugar al bronze del Mundial Futsal de Colòmbia, Mundial Femení, jugava contra Venezuela. Sergi, com ha anat?
3-0 ha perdut Catalunya, s'ha quedat sense el bronze, no un partit clarament de domini veneçolà.
Ahir el Barça va tancar la main round de la Champions a Malta, futbol sala, amb 3 victòries com a líder de grup, i ara a les 11 ha de començar la final del Mundial d'Hockey en línia entre Catalunya i França. Això s'està fent a l'Argentina. L'Eurocup masculina de waterpolo, natació, Barcelona s'ha classificat per als vuitens de final, ha guanyat el Palerm el duel decisiu al Mediterrani, que competia en un altre grup d'aquesta Eurocup, n'ha quedat eliminat. Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, i ja sabeu que escoltar la ràdio o sentir-la sempre és una gran manera d'acabar la setmana. Setmana l'està acabant molt bé l'Eduard Solà, m'imagino, el Xevi Soler, i l'ha acabat molt bé el Girona, que ha aconseguit un empat amb molt mèrit al Santiago Bernabéu aquesta tarda, Madrid 1, Girona 1. Solà, bona nit.
Hola, què tal a tots? Bona nit.
Xevi, bona nit.
Bona nit.
On pareu?
Morà, va. En un restaurant.
En un restaurant sopant, eh? Celebrant.
Sí, mira si celebrem.
Vinga, va, brindem.
Oh.
No sona.
Però que sou el Xisto o algun d'aquests clàssics de Madrid?
Bingo, bingo.
Sí?
Sí.
Ho sabies o no?
No. Però és tan tòpic anar al Xisto. Vaig intentar anar-hi fa uns mesos i havia d'anar tard perquè sortia tard de la feina i no em va donar... No em van donar a taula, eh?
A mi l'Eudal no m'hi ha portat mai.
No has anat mai al Xisto?
No. O sigui, amb l'Eudal quan anem a Madrid...
O sigui, el més important del programa avui és fer l'enquesta del Xisto. A veure, Solà i Soler.
Ja sé que estàs en contra, tu. Ja sé que estàs,
No estic en contra. A mi em sembla un lloc peculiar que si ets a Madrid i vas al Bernabéu i a sobre guanyes, sí, l'has de celebrar.
Sí, per això.
A veure, el Ricard Torquemada sí que ha estat al Xisto.
Sí, algunes vegades.
Crec que vam celebrar la classificació, o gairebé,
sí,
virtual del Barça, sí, per la final de la Champions del 2000.
Del 0-2 del Bernabéu, gran nit aquella, gran, sí, nit.
Costa, tu vas sopar amb nosaltres aquella nit.
Sí, i aquella nit uns quants cops més, sí. Era bastant tradició quan el Barça visitava el Barça. És que, a més, no queda especialment lluny del Bernabéu.
No,
per això, és que hi ha molta gent famosa aquí, eh?
Sí, el periodista, no?
No sé si... Ara fa anys que no hi vaig, però no sé si encara hi és, però el metre, el Juan, és culer.
Sí, de Mataró.
És de Mataró. De Mataró.
Ah, doncs,
de fet, tenim taula gràcies a ell.
Ah, sí. Molt bé.
Si posa aquí una mica i parlem.
Nuri? Jo una vegada i fa molts anys.
Fa molts anys. La Sònia també, em sembla que aquella nit del 2011 hi eres.
I era, sí, sí, aquella nit i unes quantes més, també.
Sergi, sí, sí, sí. Quan juga l'Espanyol al Camp del Madrid, de l'Atlètic de Madrid, del Rayo Vallecano, del Getafe, del Leganés, del Rayo Majadahonda, de l'Alcalá de Henares...
El proper desplaçament de l'Espanyol és el camp de l'Atlètic de Madrid dissabte que ve.
Veus?
I a quina hora?
Però no, no, perquè...
Torneu després, amb l'Aves.
Tornem amb l'Aves, no? Juguem a les dues.
Ah, juguem a les dues.
Però tens l'opció de tenir Xavi Campos aquí. Digue-li que puguis quedar a dormir.
I aneu el dissabte o hi aneu el divendres? Home,
marxem el mateix dia amb el primer Ave.
Molt bé, per la ràdio, fantàstic per tu. Sí. Hauràs d'esperar una altra oportunitat per anar al Xisto. I per on aneu? Ja us han portat el pernil, la carn, sí. Porten una carn, un filet, un entrecot molt gros.
Sí. Estarà amb pedra, el cafè, no? Xavi. Estem, sí.
Estem
amb el cafè.
Amb el cafè, ja?
Sí, sí. Sí amb feina, una... I amb un còctel aquí, que és això, un...
De llimona.
Granitzat de llimona,
ah, sí,
amb cava.
Sí, un altre clàssic.
Cava català, ens han dit.
Un altre clàssic del Xisto. Escolta'm, ha caigut algun gin tònic, ja, o no?
No, encara no. D'aquí una estona. No, primer
una estona. Avui no el perdones, eh? Perquè no. Deus estar molt orgullós del Girona i del partit que ha fet avui contra el Madrid.
Sí, sobretot, més enllà del resultat, perquè el resultat és veritat que el Girona només fa... ha pogut sumar 3 dels últims 21 punts possibles, que això classificatòriament no és que millori gaire. Per cert, sí que ha acabat la jornada fora de la zona de descens, que la qual cosa demà, quan miris la classificació o miris avui amb les aplicacions, veus que el Girona no està en zona de descens, i això, vulguis o no vulguis, és un què, no? Però sí que és la forma que el Girona ha plantejat. Jo, abans de començar la temporada, una vegada vaig parlar amb Mitchell, i va dir, tu quan juguis contra aquests equips, què? I diu, nuestra intención es quitarles el balón al Barça i al Madrid cuando juguemos en su campo. No, així en plan xulo, no?
I te'l vas prendre broma.
Sí, vaig dir, sí, vale, muy bien. Però sí, doncs sí, s'han plantat aquí i, vaja, ho ha intentat.
La primera part ha estat molt bé, la veritat.
Molt bé.
Xevi, el Girona al Bernabéu sempre ho fa molt bé, té grans números.
Jo diria que és un dels únics equips del món que no té un balanç negatiu en les seves desplaçaments al Bernabéu en Lliga. És veritat que té una mica de trampa, són 3 desplaçaments al Bernabéu amb una victòria, aquella que el del 2019 que el Solà es va fotre cantar i va fer un mix entre Nino Bravo i Sopa de Cabra, que les discogràfiques van boges, un empat, el d'avui, i una derrota. És veritat que si contem tots els partits del Bernabéu, hi ha un partit de Copa que també van perdre, però el balanç en Lliga és 1-1-1, per tant no és negatiu.
El Girona està tornant a anar bé des de Madrid, deuen ser a prop ja de Girona. Creuarem els dits, tocarem ferro perquè la connexió sigui estable, però ara mateix podem saludar l'entrenador del Girona. Mitchell, bona nit.
Hola, bona nit. Bona nit.
I felicitats.
Moltes gràcies.
Pel punt, i perquè fas 47 anys avui, en aquest diumenge. T'havia passat mai que el teu aniversari coincidís amb algun partit? Sí, no? Suposo que no és la primera vegada.
Sí, 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 però bueno, ha sido en el Bernabéu, que és un escenario, bueno, un poco especial, y por la repercusión, y bueno, contento por el punto, porque yo creo que el equipo lo ha merecido y ha trabajado muy bien. Que bueno, es un buen regalo el nivel que ha dado hoy el equipo. Para mí es... molt important, és un bon regal de cumpleaños.
I tant, que és bon regal. Algun físic n'ha rebut de regal a banda del punt i el partit del Bernabéu?
Sí, sí, sí. Bueno, en el Bernabéu no. ayer la família, como tengo familia en Madrid, claro, al llegar aquí en el hotel sí que me dieron regalos.
Molt
físicamente,
bé.
Y hoy el regalo ha sido más de sensaciones de por parte del equipo, claro.
Sí, o sigui, què et deixa més satisfet del partit? El punt, que és important, però bé, és un punt, o sobretot com heu competit, com heu atacat a la primera meitat, com heu defensat a la segona?
Sí, bueno, yo creo que la primera mitad es quizás el mejor Girona que hemos visto por la dificultad del rival y por la capacidad que hemos tenido de sacar el balón jugado, de defender bien los espacios. Creo que para mí es la mejor versión que hemos tenido del equipo. Y luego la segunda, pues bueno, me hubiera gustado más salir con el balón. Ha habido momentos que lo hemos hecho bien, pero no hemos tenido esa continuidad. Y eso, claro, en las piernas pesa porque te vas echando cada vez más atrás y ves la portería rival más lejos. O sea que me voy con la sensación de que los primeros 45 minutos, bueno, hemos dado un paso adelante en cuanto a cómo tiene que competir el equipo.
I això us ha de servir. O sigui, més enllà del punt, l'autoconfiança que heu guanyat avui us ha de servir per aquests dos pròxims partits que teniu abans de l'aturada pel Mundial.
Claro, venimos de, bueno, de situaciones de buen juego, pero no acabábamos de tener esa continuidad en, no quiero llamarle en aspecto defensivo, pero sí que el equipo a veces, pues bueno, no éramos todo lo contundentes que deberíamos ser, y llevamos dos partidos, tanto Osasuna como Real Madrid, donde hemos permitido muy poco. Nos tiene que servir para seguir creciendo.
Michel, les jugades polèmiques que n'hi ha hagut. Les mans de Marco Asensio al penal, que us ha servit per fer el gol de l'empat. A la roda de premsa has dit que t'havien explicat que eren mans, des de dalt, a la teva gent. Després no sé si has pogut veure la jugada i analitzar-la i jutjar-la per tu mateix. Tu què en penses?
No me ha dado tiempo, pero a ver, el árbitro lo ha explicado muy bien. Ahí me parece que se lo ha explicado, estábamos ahí y ha dicho que, claro, que las manos están en una posición que no es natural y que la situación, bueno, pues le da el balón en la mano en cuando mi jugador remata, ¿no? Entonces, bueno, no la he visto porque hemos salido rápido y no me ha dado tiempo a verla, pero esa es lo que ha dicho el árbitro de la jugada. Y luego el gol anulado, sí. Creo que es claro la situación.
Es como la de Almería, el campo de Almería vuestra, ¿no?
Es la Almería, es lo mismo, es la sí. misma situación.
Ancelotti ha dit que no eran mans y que, bé, la jugada, segons el reglament del gol de Rodrigo, s'ha d'anular el gol. Tu a la roda de premsa has dit que en el teu futbol ni el gol de Ángel Herrera ni el d'avui de Rodrigo s'hauria d'anular. Entes això?
Sí, bueno, porque para mí es una jugada de continuidad y el portero agafa la pelota en el momento que el delantero va a chutar. O sea, que para mí es una acción límite donde uno lucha porque puede ir con la mano, porque el portero puede ir con la mano y el delantero va con el pie, pero en ningún momento toca al jugador. A mí en esas situaciones me parece que son situaciones límites donde debería prevalecer lo de, bueno, la continuidad en el juego, ¿no? Pero es verdad que cuando el portero agarra la pelota...
Sí, sí, el reglament és claríssim.
...con una mano, siempre se pita falta. Entonces, bueno, a nosotros nos pasó en Almería y hoy le ha pasado al Real Madrid.
O sigui, és difícil trobar dues jugades tan similars en 10 dies. Sí. Fa 10 dies que vau jugar a Almería.
10 dies, sí, per això. I lo que hemos, bueno... Yo creo que este tipo de jugadas pues se podía interpretar, pero realmente ahora la regla está que es falta y
sí.
Y bueno, está bien anulada la acción.
En el cas del penal, Ancelotti ha dit que no són mans, que no havia tocat amb les mans, que aquí l'han enganyat, perquè ja ha contacte amb les mans. Asensio ha fet un tuit dient que això li havia explicat que no eren mans. Jo, si sóc honest, per mi no ha de ser penal. El meu futbol és una acció que per reglament potser la pot jutjar com a penal, però no ocupa més espai del que ja cobreix el seu cos Marco Asensio, però vaja, avui l'àrbitre a instàncies del VAR ha decidit que era penal i benvingut, Estuani ha picat molt bé. Escolta'm, són fires a Girona, fires de Sant Narcís, ho celebraràs d'alguna manera, el teu aniversari, el punt, el partit al Bernabéu.
Bones fires a tothom. Sí, bueno, a ver si quiero ir a ver un poco la ciudad y bueno, disfrutar también, pero evidentemente tenemos un partido el viernes y hay que prepararlo, o sea que vamos a tener poco tiempo, pero sí, seguramente que alguna vuelta con la familia demos por la ciudad para celebrar tanto el cumpleaños como las fiestas, como las fieras.
Ja va ser l'any passat, que sí?
L'any passat, sí.
És que sí, que ja vas passejar per la ciutat, que és molt maca. Ja ho saps, tu que hi vius. Escolta'm, l'Eduard Solà, que és l'home Girona de Catalunya Ràdio, sempre celebra resultats com el d'avui amb gintònics. Tu ets més de gintònic, de ron cola, de bici català...
bici català, no. Cava, sí. Cava, sí. Cava català, sí. M'agrada molt. I també el vi. Ahí... Bons vi en la regió, sí.
Sí, a l'Empordà. A mi m'agrada molt l'Empordà. El negre sí. De l'Empordà.
Negre. Jo prefereixo negre.
Sí, jo també. Estem d'acord. Escolta'm, Michel, enhorabona, que acabeu de fer bon viatge i acabar de passar també bon dia d'aniversari, que ha estat rodó amb el gran partit del Girona al Bernabéu. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tothom, a vosaltres.
Gràcies a Mitchell, l'entrenador del Girona, que avui ha empatat al camp del Madrid, al Bernabéu, gràcies al Xevi Soler per la gestió, i al David Torres, el cap de comunicació del Girona, que l'ha fet possible molt amablement, com sempre. Esteu d'acord amb Mitchell que la primera part del Bernabéu és el millor Girona del que va de temporada, Uri?
Sí, per dos motius, pel joc i pel rival i per l'escenari. Perquè jo crec que el Girona hi ha hagut partits, per exemple, recordo un cop ja estava jo a casa amb el Getafe, que van golejar, hi ha hagut altres moments que han jugat bé, però fer-ho a aquest nivell al camp del Madrid és molt complicat. I la primera part, jo crec que hi ha pocs equips que han tractat així el Madrid en aquesta temporada.
Ricard?
Jo crec que ha fet el partit perfecte per esgarrar per algun punt al Bernabéu. El Bernabéu, ni jugant molt bé, tens garanties de sucar, però si fas el partit que ha fet avui al Girona, doncs compres números. Crec que Mitchell ha fet un plantejament excepcional, la lectura de fer blindar les dues bandes amb els dos laterals, els tres migcampistes per dintre, els moments dels canvis, el triple canvi al minut 30 de la segona part i arrisca una miqueta més amb Reinier. Jo crec que ha fet una direcció de partit excepcional i que l'equip ha fet el que havia de fer avui al Bernabéu, i sobretot tenint molta personalitat. A mi m'ha agradat molt, tot i que és veritat que, per exemple, al camp del Betis, el Girona també a mi em va enamorar.
Costa, Sonia, us ha agradat el Girona avui al Bernabéu?
Sí, digues, Costa.
Bueno, a mi és que a la primera part hi ha hagut moments que m'ha emocionat com jugava el Girona per la personalitat amb què ho ha fet, en una evident inferioritat de peces, més enllà del plantejament que destacava el Ricard. Per mi ha estat una classe de sortida de pilota. Segurament el Madrid ha tingut dies millors en la pressió, però és que el Girona sortia com si s'ho sabés de memòria. I més enllà de les accions arbitrals que podem jutjar de manera diferent, vaja, és que per qui no hagi vist el partit, el Girona n'ha tingut unes quantes per fer més gols al Bernabéu. És a dir, no és que s'hagi trobat un penal allà mig regalat al final i hagi aconseguit empatar un partit que hauria d'haver perdut. No, és que per mi, i ja sé que en presència del Ricard parlar de mèrits i de justícia no està ben vist, però és que jo crec que el Girona avui ha fet tots els mèrits possibles. Ja no diré per guanyar, perquè el Madrid també ha tingut les seves, però el punt em sembla més que treballat i més que merescut.
Sí, no he vist tots els partits del Girona d'aquesta temporada, però la primera part d'avui del Girona, jo crec que no hi ha gaire rivals que hagin passat pel Bernabéu i hagin estat capaços de tenir les idees tan clares ara ho deia el Costa, de la sortida de pilota, de tenir tanta pilota, de tenir fins i tot oportunitats d'arribar, no sé si és correcte dir que ha dominat, però vaja, ha deixat el partit molt igualat en aquesta primera part. Hi ha molts equips que sí que passen al Bernabéu i aleshores es tiren enrere, i aleshores sí que és molt difícil resistir-li 90 minuts al Madrid, però jo crec que avui el Girona, de fet, a la primera part mereixia fins i tot marxar amb el marcador favorable.
Jo estic d'acord. A veure, les dues jugades polèmiques, el penal de Marco Asensio, que ha suposat el gol de l'empat d'Estuani, i el gol anul·lat a Rodrigo per una acció idèntica a la que li va suposar un gol anul·lat a Ángel Herrera fa 10 dies a Almeria. El porter posa la mà sobre la pilota, el davanter remata, aconsegueix gol, però el reglament diu que s'ha d'anul·lar l'acció.
Si em permet, Xavi, jo crec que és té més la pilota avui Gazzaniga que no pas Fernando el dia de Ángel.
Jo estic d'acord. A veure, el penal per mans de Marco Asensio, Uri, creus que és penal?
Jo no l'hagués pitat.
No l'hagués pitat. Sònia?
Jo crec que això no hauria de ser penal, però que en el reglament actual i tal com estan xiulant, pot ser xiulat.
Costa?
Igual, jo tenia, ho hem comentat abans en privat, dubtes reglamentaris sobre què passa quan la pilota ve rebotada, però ho he consultat amb el nostre àrbitre de capçalera, el Joan Fàbregas, i bé, el reglament...
És que això, a més, Costa va canviar, oi? Perquè
sí, jo crec ha canviat que aquesta temporada.
Fins aquest estiu passat, si era un, venia d'un rebot... Sí. Oi? Sí, venia d'un rebot.
Jo vull introduir un matís amb això. Si la pilota que hagués anat a la part del braç que ocupa més espai, o sigui, la mà, però va parar al braç que el té enganxat al cos. I jo no crec que aquí no el jugador no guanya avantatge amb això.
La pilota li rebota el braç que té enganxat i després va a la mà que té separada. Si no ho he vist malament, vaja, jo...
Sí, però el que diu l'Oriol és que li toca el colze, no a la part superior de la mà, no?
És una jugada poc nítida.
Sí, jo crec que en el que ens posarem tots d'acord és que això, quan nosaltres anàvem en calça curta, era una mà involuntària i no l'haurien xiulat mai de la vida, i ara resulta que és penal, doncs, endavant les atxes.
I recordo l'hem passat amb una roda de premsa de Velasco Carballo, que ara està Medina Cantalejo, però hem passat de Velasco Carballo, va dir que en cas de mans així que no siguin molt clares, que s'hauria de mirar la transcendència de la jugada, la transcendència de la infracció. Jo crec que aquí tampoc no és una mà que vagi directament a porteria, que és una mà molt clara, no, com per pitar-la.
No. Però és una segona jugada, eh? Si toca el pit i va cap enrere, el Madrid per la línia, no saps què tens al darrere, qui podria haver arribat... Home, jo tampoc crec que sigui una mà intranscendent.
Tu apostes més perquè és penal que perquè
per
no ho és.
Per mi, claríssim.
Claríssim.
Sí, aquesta mà de guàrdia urbà. O sigui, saps què passa? Que si vas amb el braç com un guàrdia urbà,
o sigui,
el braç per sobre de l'espatlla...
No cal ni que comentem que Marco Asensio, vaja, hauria de rebre una bronca important d'Ancelotti.
Clar, és que el braç... Oi que el braç dret el té perfecte? Doncs l'esquerra igual que el dret.
Sí, però...
No hi ha discussió.
És que saltem una posició que no és natural, que jo crec que és la clau.
És que li fa por que li rebi la pilota al pit i pràcticament utilitza els braços per treure's la pilota de sobre.
Jo aquí discrepo, eh? Depèn de l'angle on miris la jugada, sembla a vegades una cosa o una altra, però és que Asensio, a menys d'un metre, té tres tios que salten i no toquen la pilota. A mi, ja entenc el que diu el Ricard, que no pots anar amb les mans així per l'àrea. Però és que no crec que t'imaginis que la pilota, primer, que t'arribi, i menys que t'arribi, et reboti un braç i et vagi a l'altre.
Amaga les mans. Amaga les mans.
Home, clar, segur que Asensio ho deu haver pres avui, però, vaja...
És que el futbol actual s'ha d'aprendre i a tenir les mans enganxades al cos. El reglament ens pot agradar o no, però està clar, i tu has de prendre precaucions per fer-ho. Si no prens precaucions, pots tenir mala sort.
Sí, sí. És que això és com el gol que anulen tant a l'Almeria com aquí.
Sí.
Tots els que podíem està d'acord en que s'ha d'anul·lar o no, però si el reglament diu això...
Sí. No tenim dubtes. No? Potser no ens agrada la norma, però la norma és claríssima i avui fins i tot l'acció sembla més clara que la que es va anul·lar al camp de l'Almeria en contra del Girona. I que sí, tots estem d'acord en això.
Sí.
Molt bé. Divendres el Girona juga a casa, Edu?
Sí, contra l'Atlètic Bilbao a les 9 del vespre.
Contra l'Atlètic Club a les 9 del vespre, al Girona, amb el tot girar. Tinc una fotografia que ens ha enviat el Lites amb una de les teves camises fantàstiques.
Sí, per dintre els pantalons sempre, eh?
Sí,
sempre.
Però com que la foto no surt...
Sí,
però jo us informo.
Bé, està de moda ara, per dins, Xavi.
Bé, depèn de quins sectors de la població...
Saps què passa? Avui m'han estat criticant perquè porto unes sabatilles blanques i tota la gent així amb una mica més d'edat que les portem, que ha vingut més gent, doncs m'han estat criticant.
Aquesta foto no m'ajudarà a discutir amb els meus amics que sempre diuen que els periodistes esportius vivim molt bé. I jo dic que no.
Però
si veuen aquesta foto...
No poden enviar
estones.
Jo també ho penso.
I no és que ho han enviat, és que ho hem penjat, Xevi. Se't veu gaudint del sorbet de llimona del Xisto. Teniu la foto d'algun famós, allò que pengen a les parets el Xisto,
home,
a la vista?
Jo n'he vist un que al·lucino pepinos.
Quin?
Arnold Schwarzenegger, tio.
Home.
A veure, hi ha tots els esportistes, tots els jugadors del Madrid, però això és Madrid, però hi ha Arnold Schwarzenegger. Hòstia, a mi em sembla brutal que Schwarzenegger hagi vingut aquí a fotre's un pernil.
Un sorbet de llimona, Xavi.
Un sorbet de llimona.
Un gin tònic, Edu?
Sí, ara acompanyem.
Ara veràs, molt bé.
Algun caurà. A veure si volen, Sergi, que li reservem algun dia.
Ara estava pensant quan anàvem a Madrid.
Ui, ara no dormiràs amb aquest tema.
És que m'he sentit amb un complex d'inferioritat, Ricard, tremendo.
Sí,
noi.
Aquí s'hi ha de venir.
Gaudir vosaltres dos. Gaudir de la nit de madrilenya, que val la pena. Estan de pont. Edu, merci, fins demà. Xevi, igualment. Anem un moment a publicitat.
Xavi, una cosa. El Girona ha penjat la xerrada prèvia de Mitchell a YouTube.
No ho he vist.
I ho dic perquè si algú la vol...
Una de més curta.
La vol consultar, val la pena.
Sí, val la pena, eh?
Sí.
Sí.
Doncs mirarem de recuperar-la i d'aquí a les 12 tenim mitja hora per escoltar-la.
Bé. Bona idea.
D'acord? I d'aquí a mitja hora tindrem l'oportunitat, crec, de parlar amb una altra persona que és molt, molt feliç aquesta nit. Gairebé tant com els jugadors del Girona que han empatat al Bernabéu.
diumenges d'11 a 12 de la nit al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio.
Nova llei de pensions.
Jo puc continuar treballant si vull, però què em doneu si segueixo?
Tens dues opcions. La segona opció t'incentiva amb un augment en la teva pensió del 4% anual per any treballat, que incrementarà el total anual de la teva pensió durant tot el temps que duri la prestació. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
Dijous 3 de novembre se celebra el trofeu Campions Valors de Mundo Deportivo al Teatre Lliure. Una festa en què Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya homenatgen els esportistes i clubs catalans que han destacat pels seus valors i mèrits esportius. Amb el patrocini del Corte Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
Aquest és l'esforç d'un equip. Un grup de professionals que cada migdia ho dona tot per un objectiu comú. Quim Morales, Joel Díaz, Charlie Pi, Xavier Pérez Esquerno i Jordi Ramoneda es deixen la pell i se sacrifiquen pel que realment importa.
Res. No hi ha manera d'obrir aquest pot d'olives, tu.
Doncs anem a fer l'aperitiu al bar, no?
L'última hora del matí de Catalunya Ràdio. Gent amb prioritats. De dilluns a divendres de 12 a 1 del migdia. Amb Quim Morales, Joel Díaz i Charlie Pi.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat
16.902, 16902 de la sèrie 12.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio amb l'Oriol Domènech, la Sònia Germà, el Jordi Costa i el Ricard Torquemada. Ara hi afegirem més gent. Ja hem celebrat el gran empat del Girona aquesta tarda al Bernabéu contra el Madrid. Hem parlat amb Mitchell, amb l'entrenador. El Girona queda fora del descens. I el Barça, només un punt del Madrid. El Barça que ahir va guanyar 0-1 a València amb un gol de Lewandowski, el descompte. Ara en parlem, de Lewandowski, del partit del Barça més tall abans. Però, Roger Musà, bona nit.
Hola, Xavi.
Avui han passat proves Eric García i Jules Koundé. Ahir no van poder acabar el partit contra el València, es van retirar lesionats, amb molèsties, i les proves han deixat bones notícies, oi?
Sí, perquè no són lesions, són sobrecàrregues. Ja sabeu que el Barça, quan parla de lesions, és que hi ha hagut trencament, no són lesions. Sobrecàrrega Koundé el bíceps femoral de la cuixa esquerra. Eric, a l'obturador extern del maluc esquerre, a la cuixa. L'obturador és un múscul del maluc que és molt a prop de la zona inguinal, que és on es queixava ahir Eric, que és un múscul més profund que hi ha al maluc. Tots dos són baixa, però important, no hi ha lesions, són sobrecàrregues.
Però no jugaran dimarts a la Champions,
eh? No,
a la segur
que no.
Xeca, eh?
Veurem si dissabte que ve contra l'Almeria. És veritat que ara hi ha el Mundial a l'horitzó. Veurem si els jugadors forcen o no. Però segur que dimarts no, perquè el partit Pilsen és del tot intranscendent ja.
El Barça viatja demà al matí a Pilsen.
Sí.
I no hi ha llista, oi?
Encara no.
I qui la donaran, demà al matí?
Demà al matí, sí.
Demà al matí. I amb tan poc marge per aquesta situació física d'Eric, de Koundé, o per algun altre cas?
Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que hi haurà joves del B, del Barça Atlètic. Avui Rafa Márquez ho ha explicat després del partit del Barça Atlètic contra el Cornellà. Ha explicat que segurament hi haurà jugadors que aniran amb el primer equip, que encara no sabien qui, però suposo que a aquesta hora ho estan acabant de decidir i per això encara no ha sortit la llista de convocats.
Tu creus que Lewandowski descansarà aquest dimarts, o tenint en compte que és Champions, interessa fer gols, que és l'últim partit que té per sumar gols a la Champions aquesta temporada, potser viatja, potser juga, potser marca?
Home, potser descansarà, no?
No ho sé.
Ja seria hora.
Sí, pot ser.
Jo crec que descansarà, eh?
Tu creus que descansarà, eh? Fins i tot ja sense viatjar, eh?
Dius els gols, tampoc ja pot quedar pitxitxi de la Champions, per tant, que li serveix marcar un o dos gols.
Sí, descansarà.
No té cap sentit que jugui.
quin jugador que té el Mundial a tocar jugarà? Aquesta és la pregunta. Jo no sé si algun.
Ter Stegen, potser, no?
Mira, home, doncs, jo crec que potser ni ell.
Potser és una bona opció per Iñaki Peña.
Clar. Home, jo és el que veig més clar de tots. La resta que facin de més i de menys en funció de com estiguin físicament, però si no juga Iñaki Peña aquest partit, quin jugarà?
Ja.
Alba.
Alba, Piqué, haurà de jugar.
Però vull dir, respecte als que poden ser el Mundial,
també, sí.
Jordi Alba potser sí que és dels pocs que ja li convé jugar i agafar una mica de ritme.
Per agafar ritme. Sí, ahir no va jugar malament. Alba, qui va ser decisiu, va tornar a ser decisiu, va ser Lewandowski. A la TDT ja vam recordar les dades de golejadores de Lewandowski al tercer temps i avui també t'he sentit el tot gira Arbu i val la pena recuperar-les perquè són fora de categoria.
Sí, perquè mira, la Lliga són 13 gols en 12 partits, això és 1,08 gols per partit, ha fet 34 rematades en total, de les quals 25 han anat entre els tres pals, això és el 74% dels xuts que fa, o de les rematades que fa, i el 52% d'efectivitat en les rematades entre pals. Ha marcat el 45% dels gols de l'equip, això a la Lliga, el 45% dels gols de l'equip, però en el total de Lliga i Champions ha fet el 49% dels gols del seu equip.
Gairebé la meitat dels gols. El Barça es fa Lewandowski, són dades del Carles Domènech i el Marc Domènech al laboratori de la TDT. Per a tots, on creieu que seria aquest Barça sense Robert Lewandowski? Uri.
Doncs on ara estan l'Atlètic de Madrid, la Real Societat i el Betis.
Molt més lluny del Madrid.
Home, i tant. Ja només per números, si resta dels dos punts ahir, resta dels dos punts de Mallorca i alguns altres, doncs segur.
Sònia.
Si no hi hagués Robert Lewandowski, qui hi hauria? Pregunto. Per valorar.
O Aubameyang, per exemple.
Aubameyang, doncs seria segon com vas ser l'any passat, probablement amb alguns punts menys.
Costa.
Fora de zona Champions.
Ricard.
Més a prop de l'any passat que d'aquest.
Arbusà.
Doncs zona Champions, però al límit.
Al límit, tocant el Betis, la Real Societat. La classificació de la votador com està, Arbu?
Aquí no guanya Lewandowski, eh? Aquí hi ha Haaland, primer, amb 17 gols, Lewandowski segon amb 13, després tercer Mbappé amb 11, i ja quart Kane amb 10, i també amb 10 Neymar.
Gràcies, Arbu.
El gol d'ahir s'ha valorat molt pel minut, I per la transcendència...
Té molta dificultat de rematada, eh?
Va dir que és un autèntic golaç.
Sí, sí.
No és d'altres gols de qualitat que ha fet, de xuts de fora l'àrea o el de Mallorca, però...
És molt difícil.
Molt.
Es manté en l'aire i un cop arriba, que és difícil arribar, colpeja la pilota amb intenció.
És un autèntic golaç. Que la pilota ve de la dreta i remata amb la dreta per girar-la a la dreta.
No és la primera vegada que prova aquest tipus de rematada, eh? Crec que la té més o menys interioritzada. La recordo ja amb el Barça aquesta temporada. Al Carles Domènech li va agradar més la centrada de Rafinha que la rematada de Lewandowski, però...
També té qualitat.
També és molt bona, sí. També és molt bona, però per mi la fa més bona... o sigui, hi ha més mèrit i més dificultat en la rematada de Lewandowski que en la centrada de Rafinha. Arbu, ja t'he acomiadat. Passeu bé.
Bona nit.
L'Àlex Dalmas, on creieu que col·locaria el Barça si no tingués Lewandowski?
Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer.
Àlex Dalmas, bona nit.
Bona nit, què tal, com esteu?
Obrim el Futbol Club Dalmas. On creus que seria aquest Barça si no tingués Robert Lewandowski?
Sí, seria segon, però probablement a 6 o 7 punts. Ara crec que el tercer, que és l'Atlético, està a 9 punts, doncs en aquesta franja.
Avui tens ganes de parlar d'Alejandro Valde, que potser no és tan decisiu. No és tan decisiu com Lewandowski, però també està molt bé.
Sí, home, sens dubte no és tan decisiu,
jo crec que
està en un gran moment, no? Està en un moment de forma que, bé, el posis on el posis, jo crec que t'acaba els partits sent un dels millors tres jugadors del Barça. Ara mateix, jo crec que és un jugador que ha crescut exponencialment en el que més falta li feia, que era el tema defensiu, perquè sempre ha anat molt bé cap a dalt, però fins que no torni Araujo i, per tant, Koundé no pugui tornar al lateral perquè el necessites a l'eix, per mi, per moment de forma, per estat dels seus competidors, ara mateix és la millor opció, tant al lateral dret com al lateral esquerre.
Valde, la millor opció per al lateral esquerre, que és la seva posició natural, i per al lateral dret, després del rendiment, per exemple, ahir al camp del València, on tant defensivament com ofensivament va estar molt, molt encertat. La veritat és que el seu creixement és molt, molt gran. Per atacar, Xavi està combinant els últims partits tres fórmules. La del quart migcampista, per exemple, contra el Bayern, la de la combinació d'un extrem més vertical, Rafinha o Dembélé, i un extrem més contingut, Ansu o Ferran, i l'alineació dels dos extrems més verticals, amb què va començar pràcticament tots els partits a l'inici de la temporada, ajuntant a l'11 Dembélé i Rafinha. Tu amb quina fórmula creus que acabarà imposant-se, acabarà decidint-se Xavi en més partits?
Mira, a mi la que m'agrada més i la que crec que s'acabarà imposant és la d'un extrem pur i un altre extrem que, sense ser pur, et doni una miqueta més d'equilibri, no? És a dir, la segona de les que has dit. I ho farà per tres raons. A mi és la que m'agrada més per tres raons tàctiques. La primera d'elles és que crec que és la que et dona més equilibri entre la profunditat i el control. Els primers partits vam veure un Barça excessivament vertical i, per tant, et dona més equilibri. I la del quart migcampista, hi ha moments on les possessions són més planes. La segona és perquè sempre et permet un canvi de pla, no? És a dir, si tu parteixes d'aquesta estructura i has d'anar per al partit, sempre estàs a temps de donar un gir i posar els dos extrems purs i anar a ser més vertical, i sempre estàs a temps, òbviament, de posar un migcampista i anar a buscar més el control. I la tercera d'elles em sembla que és la més important, i és per configuració de plantilla. Per mi no hi ha cap migcampista de la plantilla que sigui adequat per jugar de fals extrem, i ho hem vist recentment, no? Per mi Gavi no ho és, De Jong i Busquets per suposat no ho són, Kessié tampoc, Pablo Torre encara no ha entrat, i Pedri, que és el que està jugant, jo crec que baixa molt a la banda, no? Si agafem com a referència els últims partits i els comparem, per exemple, les intervencions de Pedri el dia del Bayern i el dia de l'Atlètic són respectivament 28 el dia del Bayern, 46 el dia de l'Atlètic. Ahir, jugant a dins, jo crec que ell ho agraeix molt més i torna a intervenir 86 vegades. És el jugador que més intervé. Per tant, jo crec que tant per ell com per l'equip és important que jugui dins.
Ricard, aquí estàs d'acord, em sembla?
Absolutament. Sí, sí. Crec que, a més, l'equip pot jugar més agrupat, però troba, com diu l'Àlex, l'equilibri entre jugar agrupat i tenir control, però també tenir el punt de verticalitat, o el que hauria de tenir. Per configuració de la plantilla potser li falta, jo crec que al Barça, algun jugador que vagi més a l'espai, que no necessiti la pilota per progressar. Era una cosa que podia fer Ansu, però al nou Ansu li falta explosió, li falta canvi de ritme, efervescència, i l'únic jugador que ho pot fer és Ferran, que és probablement el futbolista que està més desafortunat amb la pilota als peus, i aquí és on jo crec que al Barça li falta. Si un dia pot arribar a tenir un extrem obert i un extrem que piqui l'espai, jo crec que aleshores l'equip serà riquíssim en pilota, podrà controlar i podrà atacar.
Quin gol va fer ahir Ferran Torres amb el 0-0 encara a porta pràcticament buida? Difícil d'entendre com no acaba en gol aquella acció, però vaja, és la falta de confiança absoluta de Ferran, ja no els últims partits, sinó els últims mesos de la temporada passada. Ara us vull preguntar, vull saber la vostra opinió sobre la imatge de Piqué quan va haver de sortir al camp perquè es va lesionar Koundé, no estava preparat, Busquets ajudant-li a desfer el nus de les sabates, de les botes de futbol, no tenia posats els mitjons. Ara us preguntaré per això, però Ricard, la xerrada de Mitchell al vestidor del Girona era abans del partit o després d'aconseguir l'empat?
Abans, jo crec.
Abans.
Sí, abans. És la prèvia.
Escoltem-la.
Vale, las raíces y la historia del Girona siempre hay que, lo que dijimos al principio de temporada, siempre hay que mejorarlo. Para llegar a los 53 puntos hay que crecer. El problema de este equipo, llevamos 9 puntos, el problema es que no miramos a la historia y pensamos que estamos de paso por la juventud que tenemos. Me acuerdo el año pasado cuando decía lo de no estéis de paso, ¿vale? Es que es importante. Aquí ya ganó el Girona. Bueno, marcó esto, ¿no? Me parece. Aquí ya ganó el Girona. O sea, que no es algo que este club no haya hecho. Que no le deis importancia a este club. Vuestro crecimiento no va a ser en el error. Va a ser en que te duela perder con el Girona.
Aquest és Mitchell, el vestidor del Girona, el Santiago Bernabéu, minuts abans que el seu equip jugués i acabés empatant contra el Madrid d'Ancelotti, campió de tot, demanant que els seus equips, que els seus jugadors tinguessin consciència d'on són i d'on juguen.
Crec que és a l'hotel, eh?
És a l'hotel.
Per les imatges que he vist fa la sensació que és l'hotel, perquè és una sala molt gran i els jugadors no estan com en, saps, la típica sala, sí, estan, sí, en, sí, fileres.
Sí, sí, sí. O sigui, no és la prèvia al partit, sinó és la prèvia a la sortida cap al Bernabéu.
Correcte.
En tot cas, és una de les xerrades de Mitchell cap als seus jugadors. És interessant com intenta que siguin conscients que s'estan jugant mantenir-se a primera i que això no és una aventura on només toqui gaudir-la, passar-ho bé, i si les coses surten bé, perfecte, i si no surten bé, doncs no estan obligats a res. No, aquí hi ha obligació i exigència. I avui el Girona ha aconseguit treure un empat del Santiago Bernabéu. Tema Piqué. Ahir la Sònia Gelma va fer un exercici absolut d'empatia, que no és tan habitual.
No, quan vol, amb el bar no, quan Piqué sí.
Va mirar d'entendre...
Amb el bar he tingut molta paciència, perquè Ricard.
Perquè a Piqué li pot passar que no estigui llest per sortir quan l'equip el necessita i en principi ha de ser la seva obligació. No tenia les cordes, les botes posades. Hi havia un nus als cordons de les botes que no s'havia desfer, el va haver de jugar amb la boca a Busquets. No tenia els mitjons posats, que això no és la primera vegada, ni les canyalleres, que si m'apures és el menys greu. Uri, vull saber què en penses de tot això.
Jo també el puc arribar a entendre una miqueta. El problema de Piqué és que ja van haver aquelles imatges del dia aquell de Jordi Alba, a la banqueta, que també no anàvem les mitxetes.
Sí.
Tens les imatges de la setmana passada que van sortir, que el calentament, sí, no es movia del banderí de córner. I, ostres, va sumant, i jo entenc que la gent pugui estar molt molesta. Sobretot les imatges aquestes de Busquets aquí deslligant-li les botes. Però aviam, potser podríem mirar algun partit de fa 4, 5 o 10 anys de Piqué que ha sigut suplent i potser seria el mateix. Potser també anava amb xancles en lloc d'en botes, sense ja les espinilleres... El que passa que ara doncs, plou sobremullat.
Però això no hauríem de permetre, no? O sigui,
ara... Però per què els futbolistes professionals han d'anar vestits com si estiguessin a la sauna en lloc d'una banqueta per sortir a jugar? No ho entenc, això.
No s'entén. Ara que l'Oriol deia això, i potser em falla la memòria, però m'ajudareu. Si no m'equivoco, Piqué debuta amb el Barça contra el Wisla Cracòvia, sí, en una prèvia, sí, de Champions.
Sí, sí, i Guardiola s'enfada amb ell.
I ha d'entrar, i Guardiola li fot una bronca del 15. Home, no anava amb xancles com ahir, i Busquets no li va haver de descordar les botes, però va tardar la vida.
Tens tota la raó.
Vull dir que no és que Piqué ho faci ara perquè li rellisca tot, ara... És impropi d'un professional estar a la banqueta sense estar preparat per entrar. Vaja.
Per mi el més inexplicable és que els colons estiguin lligats. Això sí, no entenc, sí, però... Sí.
Saps què vaig pensar jo? Igual que no es posen la samarreta perquè entenc que o la volen guardar per regalar-la o de record, vaig pensar, aquest tio s'ha guardat les botes per donar-li a algú, perquè és que si no, no té sentit.
O potser li va deixar a Gavi perquè practiqués.
És un taller. Sí, era el taller de les botes.
Gavi va ser suplent ahir, no?
Sí.
Sí, sí.
Doncs mira, no sabem què estava fent, o potser és una hipòtesi. Àlex, a tu això no t'ha passat mai. Poques vegades eres suplent, però quan eres estaves preparat.
Alguna ho era, i tant. No m'ha passat. I jo crec que això és una cosa que s'ha heredat d'èpoques o de fa molts anys i que el futbol s'hauria de posar fort, eh? Jo crec.
Però
que
Àlex, el futbol amateur, els suplents també fan aquest protocol?
No tant. Tot i que algun futbolista que porta les botes molt apretades i que ho porta tot molt ajustat, sí que prefereix per comoditat doncs tenir-les a un costat. Jo sóc dels que penso que sempre hauries d'anar amb les botes i que això s'hauria de posar fort.
Sobretot Àlex, en les setmanes prèvies al Mundial, Àlex, li haurien de dir a Piqué, aquests tres partits estigui preparat en qualsevol moment,
sí, ja perquè
aquí en necessitarem...
No, si el problema serà el Mundial. Però, si el problema de tot plegat és el Mundial.
És la imatge que donen, i no ho dic per Piqué, sinó en general els que fan això, és lamentable. Jo recordo l'últim partit d'Espanya al Mundial de Brasil, que ja estaven eliminats
contra Austràlia, no?
Contra Austràlia, i evidentment Del Bosque fa jugar jugadors que no d'això, i recordo, i ho dic perquè no és només Piqué, recordo Xavi i Villa que van sortir a la banqueta amb xancletes i vaig pensar, jo, això hauria d'estar penat
però és
en un
que
mundial.
Això, però és que això, si ho fan tants jugadors, és evident que té una explicació. Una altra cosa
bueno,
és
sí,
que...
L'explicació és que portar botes, si no has de jugar, és incòmode. Clar, però no, és que,
clar, exacte, però l'explicació és que si a tu t'agrada, efectivament, quan surts a jugar, ajustar-te molt la bota, i a més, tu t'entrenes cada dia amb botes, vull dir que els peus
continua
deuen estar...
Continua l'exercici d'empatia, no?
Ui,
sí,
exacte, amb tota l'empatia del món.
Sí, no, aleshores, aquests peus sí, no, necessiten...
I el normal que és el normal, escolta'm una cosa, el normal que és que abans de sortir a jugar estigués sí, escalfant un quart d'hora. El problema d'això no, és que van ser canvis
si,
d'urgència.
O no, si es lesiona un jugador...
No està preparat, sí.
O no, si es lesiona un jugador.
Raó, però...
Vaja, en qualsevol cas, en aquest cas, era la triple corona, eh? Les botes, les canyelleres, les mitjetes, tot. Vull dir que si voleu, ho anem ampliant, però vull dir que
la samarreta...
no hi ha per on agafar-ho.
Bé, la samarreta te la posa en un moment, no? Però vaja.
Sí, sí, sí. A mi això també em sembla ridícul i no és propi de Piqué, sinó de tots els futbolistes. De màxima categoria, que no porta la samarreta posada.
Home, avui he vist a la banqueta del Bernabéu hi havia en cada cadira penjada la samarreta del jugador que l'ocupava. És que aquestes coses... O sigui, aquella frase d'odi etern al futbol modern, no? O sigui, en aquest cas és flagrant. O sigui, és que algú ha pres unes convencions que no sé en què beneficien, però sí que sé en què perjudiquen. I ningú ho revisa ni ho corregeix. No ho entenc.
Àlex Dalmas, ja veus en què gastem l'estona. Gràcies i fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent, una abraçada a tots.
He volgut tractar el tema Piqué abans de saludar el Doncast. Avui toca Doncast, que feia unes setmanes que no passava pel Club de la Mitjanit. Doncast, bona nit.
Bona nit a tothom.
Prefereixo no preguntar-te la teva opinió sobre el que li va passar ahir a Piqué a la banqueta de Mestalla, perquè sospito que no series tan empàtic com la Sònia Gelma, oi que no?
No, però sí que entenc i també estic molt amb la línia d'odi al futbol modern, però entenc que pot passar això, perquè clar, ara no és el meu moment per Piqué.
Avui ens portes novetats sobre Ansu Fati, Doncast.
Així és, doncs un Ansu Fati que no es troba gaire còmode amb el rol poc protagònic que té aquest any amb Xavi Hernández i el seu staff tècnic, i que després de passar 323 dies amb moltes penúries pel tema de la seva lesió i les quatre operacions, doncs esperava un rol doncs molt més fort i molt més de protagonista, i tot i haver disputat els 17 partits d'aquesta temporada, 12 de Lliga i 5 de Champions, doncs no ha completat cap partit sencer.
Hi ha aquesta mala maror, aquesta incomoditat d'Ansu Fati respecte al seu paper, qui tampoc no acaba de passar per bon moment, tot i que hi va fer una passada de gol, és Rafinha.
Exactament. Rafinha, doncs, també quan el van intentar... van començar a parlar amb ell amb les negociacions, doncs li van dir que jugaria per la dreta. Evidentment, és un paper que està jugant molt més Dembélé, molt més de la corda de Xavi, i el jugador no està gaire content perquè ha de jugar, el brasilià ha de jugar molt enganxat a la banda, i veu que qualsevol acció que fa de risc creu que Xavi doncs li recrimina una miqueta quan les coses no li surten bé, i per tant doncs no està gaire content, i doncs ja porta quatre partits que no és titular.
Rafinha se sent bàsicament molt per darrere de Dembélé en les preferències de Xavi. Això ho veiem tots amb les titularitats, i el brasiler també ho percep.
Exactament. Sap que és una aposta de Xavi que Dembélé jugui per la dreta, i ell doncs està doncs una mica desconcertat amb el sentit de que doncs a vegades ha de canviar de banda o només pot ocupar aquesta banda quan surt doncs de refresc.
Doncast, si per un casual Messi fitxa pel Barça l'any vinent i torna al Camp Nou, que jo no ho descartaria, em sembla que tu tampoc no ho descartes, potser tenim una sorpresa en la posició que se li imagina Xavi Hernández?
Doncs segur. En primer lloc, doncs, al principi pensava que, i quan parlava amb Messi doncs, cada setmana, li deia que pensava en ell com a davanter, com a punta nat, i ara amb l'arribada i l'eclusió de Lewandowski doncs, el veu com més a interior dret.
Interior dret, eh? O sigui, per jugar al quadrat. On s'imaginava potser Bernardo Silva. El que passa és que després l'estructura defensiva de l'equip ja veurem com la quadraria. Molt bé, doncs bona nit i gràcies.
Una abraçada, bona nit, saludos cordiales.
A veure, hem parlat amb Mitchell, l'entrenador del Girona, que avui ha empatat al camp del Madrid. I ara podem saludar un finalista de la MLS. Ilia Sánchez, bona nit.
Hola, Xavi, bona nit.
Com estàs?
Molt content.
Molt content. Heu guanyat 3-0 a l'equip de l'Ilie, és a Los Angeles Football Club. Heu guanyat 3-0 a la final de la conferència oest, l'Austin.
Sí, un gran rival que havia quedat per darrere nostra a la classificació a la Lliga regular i ara ens tocava guanyar partit únic a casa perquè havíem guanyat el dret de jugar a casa quedant primers. Però que sabíem que seria difícil, perquè a partit únic ja saps que tot pot passar. I per sort hem fet un gran partit i hem pogut guanyar i passar a la gran final.
Ara la final de la conferència és, Sergi, la juguen a la una els New York City contra els Philadelphia, oi? M'has dit abans?
Exactament, sí.
Estaràs pendent del partit o te'n vas a celebrar-ho?
Sí, no, el veuré. Estem aquí pendents a les 5 de Los Angeles jugant al camp de Philadelphia i bé, són dos grans equips. Aquest any s'ha donat la casualitat, o bueno, l'encert, que els equips que han quedat a dalt a la classificació de Lliga regular estem tots lluitant per els play-off i bé, Philadelphia i New York City són els millors equips de la conferència est i ara només esperem a veure qui serà el campió de l'est per jugar el pròxim dissabte aquí a casa a Los Angeles contra ells.
L'Ilia Sánchez és un crac barceloní del paral·lel. El seu avi va ser responsable de la masia del Barça durant molts anys. Ell va ser capità del Barça B, allà ens vam conèixer, Ilia. És de les millors persones que jo he conegut en el món del futbol i no ho dic perquè estiguis ara tenent-nos al club de la mitjanit. Saps que això ho penso i és així. Avui has estat titular. Tello no ha jugat, eh?
No he tingut l'oportunitat de sortir, però és un jugador que esperem que ens ajudi molt quan ho tingui que fer, no? Ha arribat d'unes vacances després de sortir del Betis i bueno, nosaltres ja portàvem tota una temporada jugant junts i és difícil que ara doncs, a poc a poc vagi entrant, no? Ell està perfecte, físicament llest i preparat per jugar. Però clar, a partits únics ara pues, el míster prefereix seguir confiant en la gent que hem vingut aportant durant tot l'any i tenir-lo llest perquè ja sabem de la qualitat que té ell i de que ens pot resoldre un partit en qualsevol moment.
Sí, és molt ràpid. El Cristian Tello, que des de fa uns mesos juga a Los Angeles Football Club, que també és on juga Gareth Bale, Chiellini, Carlos Bale, amb qui tens més relació d'aquestes llegendes icòniques del futbol mundial?
Amb el Carlos. El Carlos és el nostre capità, el nostre líder. Em va acollir de la millor manera quan vaig arribar a principi de temporada i bueno, és el que porta el pes de l'equip. Lògicament, el Giorgio i el Gareth també ho estan fent.
Chiellini sembla molt simpàtic, Ilie.
Sí, ens aporta, no per simpàtic, sinó per professional, ens aporta tota la seva experiència i la seva qualitat i també és una situació com la del Tello, no? Que van arribar a última hora en aquest mercat d'estiu, que aquí va a l'inrevés, aquí el mercat fort és a l'hivern, per tant els jugadors que venen a l'estiu tenen més difícil per entrar en la roda dels minuts, però quan han de sumar ho fan perfectament i ho estem notant, no? De que al final ens ajuden, ens aporten i que els rivals els hi tenen molt respecte.
Bé, no ha jugat avui.
No, va notar unes molèsties durant la setmana a l'abductor.
Està sempre lesionat com el Madrid o té més continuïtat allà amb
vosaltres? No, entrena com una bèstia. Lògicament, tècnicament és superior a la resta, ho podem notar. Simplement que ha notat unes molèsties durant la setmana i no ha sortit d'inici. I després del partit s'ha donat d'una manera de que els que estàvem jugant ho estàvem fent molt bé
i ja no calia,
i
no?
Els gols han caigut al final, o sigui que el míster tampoc ha volgut canviar massa o tocar massa l'alineació que hem sortit de titulars i ha sigut una mica la situació del partit, però bueno, ell està llest i ja et dic, és un gran company, no només pel nivell futbolístic que té, sinó pel nivell personal que ens està mostrant.
Molt bé. És Ilias Sánchez, dissabte vinent la final o contra els New York City, contra Filadèlfia, la final de la MLS amb el Los Angeles Football Club. Jugaran a casa dissabte vinent a les 9 del vespre. Ilias, gràcies per acompanyar-nos aquesta estoneta al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
Xavi, gràcies a vosaltres pel seguiment i per la trucada. Ens parlem.
Anem parlant, exactament. Dissabte. Gràcies, Ilias. I gràcies a l'Oriol Domènech.
Ja l'opera.
Al Ricard Torquemada.
A la mateixa hora que el Barça-Almeria.
Sí, coincideix. Potser jo al Garriga, ho estem mirant amb el Francesc.
Ah, molt bé.
Al Jordi Costa.
Bona nit.
I a la Sònia Gelmà. Sònia, fins demà.
Fins demà. Bona nit.
Moment de tancar aquest Club de la Mitjanit i agrair la feina de l'equip que l'ha fet possible, l'Aina Grau a la producció, el Raül Orgales a l'estudi 1 i la Júlia Paricio i el Xavi Clemente al control central, a més del Sergi Andreu, el Roger Arbusà i el Sergi Andreu a la redacció. I el record especial d'avui és per una persona que deu anar a dormir especialment content avui i que és possible que estigui sentint la ràdio. Algú que viu el futbol amb passió i l'explica amb nitidesa. La seva implicació amb aquesta casa i la transmissió del Girona és un regal. Ens ensenya sempre i a més sembla que s'ho passi bé. Tenim molta sort de treballar amb gent tan positiva, tan detallista i tan compromesa com el Francesc Argol, l'analista dels partits del Girona en aquesta casa, Catalunya Ràdio. Avui toca celebrar-ho, que el Girona ha empatat el Santiago Bernabéu. Bona nit i que passeu bona setmana.